Bon dia, benvinguts a Línia Directa amb l'alcaldessa, el programa mensual on tractem els diversos temes d'actualitat amb Mercè Conesa, que ja ens acompanya als estudis de Cugat.cat. Molt bon dia, alcaldessa.
Molt bon dia.
M'agradaria començar l'entrevista parlant d'aquesta comissió informativa de la qual hem obtingut ja els resultats, hem conegut els resultats aquesta setmana, referent a les obres de la Guinardera i també de la plaça Rabassaires. La comissió informativa tractava els projectes de la pista de la Guinardera i l'obra d'habitatge públic a la plaça Rabassaires i hi ha hagut conclusions que han compartit els partits de l'oposició, però de les quals s'ha desmarcat, en aquest cas, l'equip de govern i el seu partit. L'oposició assegura en aquestes conclusions que s'han detectat irregularitats des d'un punt de vista polític i vostès, com deia, se n'han desmarcat. A qui s'ha de creure la ciutadania quan uns diuen que hi ha hagut irregularitats polítiques i uns altres defensen a capa i espasa que s'han fet les coses de manera regular i ajustades a la legalitat?
Bé, jo el primer que diria és que tots els grups de l'oposició estaven al Consell d'Administració de Promusa en el moment de produir-se aquestes obres. I no van demanar mai explicacions. No les van demanar mai. Llavors, el primer que els diria és, siguem responsables tots. És a dir, abans de fer aquestes conclusions que són esbiaixades políticament, amb l'únic objectiu de desprestigiar el govern, doncs també que analitzin quin paper han tingut ells doncs, en la societat. Si a mi em diguessin que a Promusa, ells no hi han tingut mai res a veure, ells no hi han tingut mai cabuda en la presa de decisions, diguéssim que podria tenir o donar més credibilitat a allò que estan dient. Quan, des de l'inici del funcionament de Promusa, tots els partits polítics han estat representats en el seu Consell d'Administració, tots i cada un d'ells, sincerament, crec que són unes conclusions molt parcials, crec que fan un mal favor al bon nom de l'Ajuntament de Sant Cugat, perquè aquest ajuntament és un ajuntament que ha treballat sempre amb transparència, amb rigorositat, publicant els convenis urbanístics fins i tot abans de que ho digués la llei. Per tant, ha estat un ajuntament allò modèlic en matèria urbanística, no? I en aquesta línia doncs, no puc donar credibilitat a les conclusions que fa l'oposició, que crec que són, com deia, molt tendencioses, que evidentment busquen doncs, generar dubtes respecte al govern municipal, i jo el que diria és que si tan ferms estan amb les seves conclusions, que doncs, vagin a la fiscalia, perquè és el que els hi correspon.
De fet, està aquest cas, diguem-ne, dintre d'un cas
està
més ampli.
Està dins d'un cas més ampli, i de moment no ens han dit mai més res, no? Per tant, escolteu, nosaltres estarem sempre a allò que estigui sub judice, al que ens diguin els tribunals. Nosaltres estem convençuts del bon fer de la gerència de Promusa, del treball amb rigorositat i en cap cas doncs, podem acceptar això. I és més, si del procés judicial es derivés que aquí hi ha algú que ha utilitzat l'Ajuntament de Sant Cugat amb finalitats que no són legítimes, legals i no són honestes, nosaltres, jo la primera com a alcaldessa, anirem contra de qui hagi pogut utilitzar l'Ajuntament de Sant Cugat per aquest tipus d'actuacions, que hi estic absolutament en contra.
De l'obra d'habitatge públic de la plaça Rabassaires, l'oposició diu que no acaba de veure clar el fet que es donessin 300.000 euros a l'empresa Bruessa quan va deixar aquestes obres i que després s'adjudiqués a Teico sense justificar del tot la baixa temerària en l'oferta que van fer. Què va passar amb aquests 300.000 euros? Per què es van pagar i per què aquesta baixa temerària no s'acaba de veure clara? Què va passar exactament?
No,
si es pot explicar a la ciutadania?
A veure, jo el que conec, i no tinc el detall, però el que conec és que quan hi ha una liquidació d'un contracte hi ha uns informes tècnics que diuen que s'ha de liquidar i per tant entenc que a Bruessa se li liquida per el que ha executat. Per tant, crec que en aquest cas és més, tots els tècnics de l'Ajuntament van compareixer en aquesta comissió i ho van explicar. No ho explico jo com a alcaldessa, que sóc la que menys ho sé. Ho expliquen els tècnics que van portar l'obra i van justificar absolutament tot, però a l'oposició no li ha interessat per res tenir en compte el criteri i l'opinió i el testimoni dels tècnics municipals. Estem parlant de funcionaris. Estem parlant de funcionaris que han anat a explicar-los a tots els membres de l'oposició com es va produir doncs, aquesta qüestió i com es va indemnitzar a Bruessa o es va liquidar l'obra. I per tant, si hi hagués hagut algun pagament que no és correcte, no hauria estat validat pel secretari, no hauria estat validat pels serveis jurídics, o sigui, sincerament, no fem les coses sense els fonaments i els assessoraments jurídics pertinents. Per tant, jo el que dic és que són conclusions parcials i que no han volgut tenir en compte qui més coneixia tot el procediment, que eren els funcionaris municipals.
Un altre aspecte són 126.000 euros que es van pagar a l'empresa Teco, que es consideren que no són clares aquests diners, en aquest cas en unes obres a la pista de la Guinardera, en un tros concret per millorar una situació que s'havia trobat de cop i volta en la pista.
El mateix, aquí els tècnics municipals diuen que sí, que això va existir, hi havia uns problemes en el paviment i la comissió no els creu, la comissió no creu els funcionaris municipals. Jo puc entendre que no em cregui a mi, bueno, molt bé, però els funcionaris municipals fan bé la seva feina i jo els defensaré sempre.
Parlem del pressupost de l'any vinent.
Molt
en el
bé.
Ple de dilluns es va aprovar inicialment aquests comptes que recullen per l'any que ve 103 milions de pressupost,
sí,
ordinari i 20 d'inversió, i en aquests 103 milions n'hi ha 18 per a finalitats socials. Tot això amb un pacte amb Esquerra Republicana.
Bueno, amb un acord d'estabilitat pressupostària que no està tancat a que puguem trobar acords amb altres formacions polítiques. Per tant, nosaltres en aquest moment el que estem fent és anar parlant amb les diferents formacions per trobar, doncs, punts en comú, també poder incorporar aportacions que ens puguin fer les altres formacions polítiques i que puguin, doncs, votar el pressupost. Jo estic molt satisfeta perquè l'aprovació inicial va sortir endavant només amb el vot en contra de Ciutadans. Jo crec que va ser més postureo, això que es diu ara postureo, que res més, perquè crec, a més, que Ciutadans tenen propostes interessants que podrien incorporar-se. Per tant, a mi em sembla que nosaltres hem de proposar un pressupost que sigui un pressupost equilibrat, un pressupost que demostra la solidesa econòmica d'aquesta ciutat. Vull recordar que quan vaig entrar a l'alcaldia el 2011 vam definir des de l'equip de govern una triple estratègia, i una de les bases d'aquesta triple estratègia, un dels pilars, era la fortalesa econòmica de la ciutat, assegurar que la ciutat tenia fortalesa econòmica. Jo crec que doncs, 5 anys després, 6 anys després, podem dir que aquesta ciutat ha superat la crisi econòmica i, a més, doncs, ho ha fet amb nota i ho ha fet amb aquesta fortalesa econòmica que avui podem dir, una fortalesa econòmica amb el que és la base doncs, d'ingressos que obté l'Ajuntament, però una fortalesa econòmica també amb, com dèiem, amb doncs, la reducció de l'endeutament, una fortalesa econòmica en relació als pagaments als proveïdors, una fortalesa econòmica en relació a l'estalvi que podem generar anualment, i en aquest moment hi ha una fortalesa econòmica que ens permet fer inversió, i la inversió serà molt important en aquests propers anys.
Ciutadans i PP diuen que hi ha molta pressió fiscal sobre la ciutadania, sobretot a través de l'IBI, que era moment també, tenint en compte aquesta fortalesa econòmica que diu vostè,
sí,
d'intentar alleugerir aquesta pressió a través del principal impost que té l'Ajuntament i que, òbviament, repercuteix en la
ciutadania. S'ha alleugerit, és a dir, nosaltres hem contingut l'IBI i l'IBI no ha pujat, fa molts i molts anys que no puja l'IBI. I en els propers anys veurem una davallada d'aquest IBI. Per tant, jo crec que, a veure, nosaltres no som i no ens identifiquem amb els grups d'esquerres que volen apujar impostos, però tampoc ens identifiquem amb aquests grups que el que diuen és que s'han de baixar completament els impostos. Crec que han de ser equilibrats i justos. I per tant, jo crec que, atès aquesta fortalesa econòmica de la que estem parlant, en els propers anys podrem anar a una minoració d'aquesta pressió fiscal, però de manera adequada, tampoc, perquè jo crec que també el que hem de buscar, i això ho hem aconseguit també i ens hi ha acompanyat Esquerra Republicana, és que qui menys té doncs, pugui obtenir ajuts de l'Ajuntament per poder doncs, pagar aquests impostos, i per tant tots els ajuts que hem aixecat en aquest any passat, en aquest any, per doncs, aquelles persones que tenen dificultats però que puguin seguir pagant els impostos són ajuts importants. Els ajuts a l'IBI en aquest moment són importants per una sèrie doncs, de segments de la població.
Parlem ara dels pressupostos participatius. Recentment hem sabut quins són els projectes que han rebut més suport de la ciutadania i que, per tant, es tiraran endavant dintre d'aquesta partida. Un cop coneguts aquests projectes, li voldria demanar una valoració d'aquesta experiència que ha tingut Sant Cugat, perquè està la primera vegada, i sobretot què consideren que es pot millorar de cara a propers exercicis en aquest procés de participació ciutadana.
Bé, a mi m'ha agradat molt el procés, crec que ha estat molt ben conduït i per tant això demostra que hi ha moltes persones disposades a participar i també demostra que la ciutadania sap molt bé com vol orientar els recursos del municipi, no? I per tant s'han prioritzat, entenc jo, projectes que són realment projectes de molt d'interès per una gran part de la ciutadania, com poden ser els carrils bici, com poden ser tots els temes doncs, de sostenibilitat. Crec que la valoració és molt bona i de moment pensem continuar igual.
Hi ha hagut queixes dels impulsors dels projectes de la Casa de la Dona i també de l'Espai Jove perquè diuen que se'ls ha modificat el projecte que inicialment havien presentat.
Ho desconec. Jo crec que els projectes passen una sèrie de fases, diguéssim, en els que també han de ser projectes possibles. Si un dels projectes és doncs, construir la Casa de la Dona en un edifici determinat, i aquest és el projecte, i resulta que aquest edifici o és privat o és un edifici que és impossible o és incompatible desenvolupar aquest projecte, hem d'entendre que hem de poder introduir algun marge de maniobra, però això no es fa mai unilateralment. Això es fa a través d'un procés pel qual passa el projecte. Per tant, bé, jo entenc que bueno, també crec que tots plegats hem de fer la reflexió en relació als projectes que es presenten, que potser no són projectes tan majoritaris com havíem pensat.
Parlant de projectes, n'hi havia alguns, com per exemple arreglar marquesines d'autobús, fer un camí segur escolar i adequar els semàfors als invidents. Aquests projectes no haurien de ser ja agafats per l'Ajuntament i tirar-los endavant independentment d'un procés participatiu? És a dir, coses tan essencials del dia a dia d'una ciutat? Per exemple, que la gent invident pugui creuar els semàfors
sí,
sense
sí,
problemes?
Sí, jo també ho penso, però en qualsevol cas, si són projectes que es proposen, que surten del procés de participació, no els invalidarem. Per tant, jo crec que són projectes, de fet jo vaig votar a les marquesines, si vol que li digui la veritat, perquè crec que és un tema doncs, important a desenvolupar, no? I que a més quan plou és important que tinguis una marquesina per aixoplugar-te a la parada de l'autobús. Però bé, en qualsevol cas veiem que ha prioritzat la ciutadania i crec que la sobirania resideix precisament en aquesta voluntat ciutadana.
Parlem ara de l'estelada. La setmana passada vam veure com l'estelada va ser traslladada de la plaça de Lluís Millet a la plaça d'Octavià, tot això després que una jutgessa sentenciés que s'havia de retirar aquesta bandera de la coneguda com a plaça de l'estació. Societat Civil Catalana ja ha recorregut, tornat una altra vegada als jutjats, a demanar que retiri ara l'estelada de la plaça d'Octavià. Si arriba una altra, no sé si dir-li sentència, una altra demanda de la jutgessa perquè retiri l'estelada, compliran el que els demana l'alcaldessa? Ho dic perquè, com la va movent de lloc, així
sembla un joc. No, nosaltres el que hem fet és acatar una sentència, no? el fallo judicial, que es diu, o la resolució judicial, i per tant l'hem acatat. Jo també, en aquest sentit, el que vull dir és que dins aquest procés tots els que hi participem hem de fer-ho d'acord amb les nostres conviccions i amb els nostres plantejaments ideològics, no? Jo no sóc una persona de desobeir, no em sento còmoda ni identificada amb la desobediència, sincerament, crec que no porta enlloc, i per tant crec que tota societat ha de tenir una distribució i una separació de poders que funcioni de manera adequada. En un futur estat català, evidentment, seria del tot adequat que tinguéssim un poder judicial garantista i independent. En qualsevol cas, en aquest moment tenim el marc que tenim i dins d'aquest marc jo sempre m'he mostrat el màxim de respectuosa amb els tribunals i amb la justícia. En aquesta línia jo crec que nosaltres hem acatat exactament el que s'anomena fallo de la sentència, que deia que s'havia de retirar de la plaça Lluís Millet, i així ho hem fet.
I si els hi fan retirar de la plaça d'Octavià, buscaran alguna altra alternativa perquè l'estelada estigui en un espai públic de Sant Cugat?
Això no ha arribat, per tant, quan arribi ja decidirem.
no tenen el pla C preparat.
No,
ho dic perquè han passat de l'A, que era Lluís
pla
B, Octavià.
Bé, jo dic que nosaltres hem d'acatar, però no hem de renunciar a poder expressar, no?, de manera lliure quina és la voluntat majoritària en aquest moment del plenari de l'Ajuntament de Sant Cugat. Pot ser que hi hagi en un futur un moment en què el plenari no tingui aquesta majoria i en tingui una altra, no? Llavors, a mi em sembla que un símbol com és la bandera estelada, que no és pas una bandera il·legal, és una bandera reivindicativa que en cap cas està prohibida enlloc, ha de poder ser també mostrada a la via pública. Però en qualsevol cas estarem pendents una mica del que ens diuen els tribunals.
El 6 de desembre l'Ajuntament obrirà les portes, tenint en compte que hi havia una proposta que havia aparegut als mitjans en què es deia que potser els ajuntaments obrien aquest dia de la Constitució?
No, l'Ajuntament no obrirà les portes. Nosaltres entenem que el més òptim hauria estat en símbol, no, de protesta o en símbol de reivindicació poder fer un acte, una manifestació, algun gest, no, davant dels ajuntaments o dels consistoris el dia 6, però en qualsevol cas nosaltres no alterarem el que és el calendari de festes, perquè això afecta, entre d'altres, els funcionaris, i per tant no obligarem els funcionaris, treballadors i treballadores a que vinguin a treballar.
Hi ha alguna novetat sobre l'Hospital General de Catalunya, tenint en compte que va aparèixer aquella oferta del conseller Comín perquè passés a ser un hospital de titularitat pública? Després vostè va tractar també el tema en el ple. No sé si s'ha avançat, si sabem si aquestes negociacions estan tirant endavant. Si, ho dic perquè s'està apropant el 31 de desembre, que en teoria és quan, diguem, hauria de passar els serveis que estava prestant l'Hospital General de Catalunya a titularitat ja pública en els centres del Vallès.
Doncs la informació que tenim és realment poca en relació a aquesta negociació. En aquest moment coneixem, doncs, l'oferta que ha fet el departament i quina és la voluntat del departament. No coneixem les converses, però en qualsevol cas entenc que el fet de retirar els serveis terciaris d'aquest hospital és una proposta que segueix en ferm i que la conselleria executarà. Per tant, hauran d'adreçar-se a la conselleria.
Vostè creu que l'Ajuntament hi hauria de ser en aquestes converses? Ho dic perquè s'entén que si les desconeixes perquè no hi són presents.
Bueno, avui hi ha una reunió de diferents ajuntaments amb el conseller. Nosaltres vam estar la setmana passada amb la conselleria i, bueno, la conselleria ha donat la informació i a partir d'aquí entenc que no compta amb els ajuntaments per tirar endavant el projecte. Per tant, ja ens dirà doncs quin és el resultat.
Entenc que vostè creu que hi haurien de ser aquests ajuntaments, tenint en compte que l'hospital hauria de donar servei, doncs, a Sant Cugat, Cerdanyola i altres municipis de l'entorn.
Jo crec que els ajuntaments el que hem de fer és vetllar per la garantia de la qualitat dels serveis públics a la nostra ciutat, i per tant, en aquesta línia, encara que no tinguem competència directa, evidentment podem intervenir, i podem intervenir molt. Tot depèn, doncs, de la confiança que ens facin des de les diferents conselleries. Nosaltres fa molts pocs dies vam poder explicar un bon acord per una reindustrialització de Delphi. L'Ajuntament hi va intervenir des del primer dia, de la mà de dues conselleries del govern de Catalunya. De la mateixa manera, l'Ajuntament, doncs, està vetllant per la 12a escola i ho fa de la mà de la Conselleria d'Ensenyament. Per tant, si la Conselleria de Sanitat o Salut ens necessita, doncs, evidentment, col·laborarem.
En una roda de premsa fa un temps, i també aquí en una entrevista, va admetre que el nombre de robatoris a l'estiu havia augmentat a Sant Cugat. Va dir al mateix temps que s'estava treballant en un nou dispositiu,
sí,
per evitar-los. No sé si ja hi ha resultats d'aquest dispositiu, si està donant els fruits esperats,
sí,
davant també de la preocupació que tenia la ciutadania en aquest aspecte.
Sí, nosaltres estem en aquest moment amb la recollida de dades i amb el desplegament de tot el dispositiu. És un dispositiu intens, hem intensificat moltíssim i hem modificat els sistemes de patrullatge, i aquest mes de desembre convocarem una roda de premsa per explicar-ho en concret, ja unes dades que són més positives, però que no ens poden fer baixar la guàrdia. Nosaltres hem orientat els pressupostos de l'any 2017 en tres temàtiques concretes: seguretat ciutadana, neteja i, per tant, qualitat urbana, i el que seria atenció a les persones més vulnerables. Aquests són els tres eixos en els que volem treballar i l'eix de seguretat serà un dels eixos que intensificarem, si és necessari, amb càmeres de vigilància i de seguretat a diferents barris, perquè doncs el que no podem també com a ciutat permetre'ns és tenir a cada entrada i sortida un policia, perquè no donaríem l'abast. Per tant, a banda de doncs, aquests dispositius de seguretat que han incrementat i que estan donant bons resultats, en posarem de nous. I això és el que voldrem explicar molt aviat. De fet, tindrem reunió molt aviat amb veïns de Can Trabal, que estan preocupats, i ho entenc, però també ha minorat a Can Trabal les dades, i esperem molt aviat doncs, tenir unes dades molt més positives de les que havíem tingut.
On anirien aquestes càmeres?
Doncs, per exemple, posar dotar de més càmeres tota l'àrea de Can Trabal, dotar de més càmeres a diferents entrades i sortides de la ciutat, i en definitiva, doncs, una ciutat on quedi molt clar que hi ha una videovigilància per temes de seguretat.
També podria ser els districtes, fora del
sí,
nucli?
Sí, sí, perfectament, urbà. Sí, sí, i tant, sí, sí.
Avui es compleix un any que va obrir les portes al Mercat Vell després de la remodelació per convertir-lo en un espai de menjar, tant de compra com perquè la gent pogués anar allà a passar una estona i menjar les parades. Li voldria demanar una valoració d'aquest primer any del Mercat Vell, si consideren que ha complert les expectatives que s'havien plantejat en el seu moment quan es va tirar endavant aquesta operació.
Bé, aquesta no va ser una operació gens fàcil, gens senzilla, i jo crec que el primer any les expectatives estan complertes. És una nova oferta doncs, gastronòmica i de mercat que tenim a la ciutat, que és diferent, no és el mercat tradicional, però que ens dona precisament aquesta oportunitat de revitalitzar doncs, el centre històric de la ciutat. Per tant, encoratjar els assentadors a continuar treballant de manera doncs, qualitativa i, per tant, molt satisfeta.
Aprofitaria els darrers minuts d'aquesta entrevista perquè llancés un missatge, tenint en compte que avui és el dia contra la violència de gènere. Aquesta setmana van presentar les dades a Sant Cugat. Si no m'equivoco, l'any passat va haver-hi 88 víctimes de la violència de gènere a Sant Cugat, que ho comuniquessin, si més no, en els àmbits corresponents. No sé si aquestes xifres van millorant perquè estaven en un centenar, hem reduït una mica, però no sé quin missatge voldria vostè llançar en un dia com avui tan especial.
Jo avui m'agradaria llançar un missatge a tota la població en la línia que la violència de gènere és una violència que tenim arrelada culturalment. Per què? Perquè està insertada dins doncs, els anuncis de publicitat, dins el consum cultural, el consum televisiu que fem cada dia. Això també ho veiem amb la hipersexualització de la nostra gent adolescent, dels nens i nenes adolescents que avui doncs, tenen aquests inputs d'hipersexualització que els fan reproduir conductes que no són ni correctes per la seva edat ni són les conductes adequades perquè amb edats molt joves, molt tempranes, no tenen el criteri per judicar si es tracta d'un maltractament, d'un abús o no es tracta d'un abús. Per tant, què diria? Diria alerta a les famílies, construïm conjuntament una societat on aquesta violència no existeixi i que totes aquelles dones que estiguin patint en aquest moment, que siguin valentes, que vinguin, que les ajudarem, l'Ajuntament les pot ajudar, les podem connectar, les podem doncs, recuperar i els podem acompanyar, donar l'escalf que necessiten amb doncs, el que és tot un procés que és absolutament dolorós, perquè el que no és normal és que qui més t'estima sigui qui et tracti més malament o et faci patir més.
Ho deixem aquí, alcaldessa Mercè Conesa, moltíssimes gràcies per haver vingut a cuba.cat. Fins la propera.
Gràcies.
I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta entrevista a www.cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia.